Tot costa.
Coincidint amb l'inici de la campanya electoral, Joan Laporta ha canviat de to i ha fixat les seves crítiques en Víctor Font. No sé si hi haurà partit, però no sembla que hagi de ser una campanya amable.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres, 6 de març de 2026, el dia en què oficialment ha començat la campanya electoral a les eleccions del Barça. Ui. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui tenim gran animació, sí, no sé si ho has sentit, aquí al sumari.
No ha passat del control dactilar.
El Barça juga demà a les 9 a Sant Mamés. De seguida sentirem Flick, que ha avançat que Gavi viatjarà amb l'expedició, tot i que encara sense l'alta mèdica. El Barça, que saltarà el camp sabent ja què ha fet el Madrid. Els blancs juguen aquest vespre a Vigo contra el Celta. Mira, l'altra banda de la grada d'animació. Gol nord i gol sud. Joan Laporta i Víctor Font han començat, com ara deies, Costa, aquest migdia oficialment la seva cursa cap a la presidència del Barça. Tots dos han presentat els seus programes l'endemà que la Junta validés la gran majoria de les firmes de suport que van entregar i, com dius, el to ha anat pujant i comencem molt forts. Mm-hmm. Si això s'ha de mantenir així fins al 15 de març, algú es pot arribar a fer mal.
A veure, que Víctor Font, ja, òbviament, com aspirant, ja havia estat crític amb la gestió de Laporta i Laporta feia, semblava que no li feia gaire cas, però ha estat cada la cosa en el cara a cara i l'expresident s'hi ha tornat. Avui ha rebut de valent Víctor Font per via oral i per via xarxa social. Avui ens visitarà Víctor Font a partir de les 8 del vespre en la primera de les dues entrevistes electorals que farem aquí al Tot Costa.
I tornant a la Lliga, demà jugarà el Girona al Camp del Llevant a partir d'un quart de 5 de la tarda, un duel important pels gironins que no tindran a Brian Hill, lesionat aquest matí a l'entrenament. Després sentirem Michel. L'Espanyol tanca la jornada dilluns a les 9 del vespre, rebent l'Oviedo al cué de la classificació. Per cert, que la UEFA ha sancionat un sector de la grada del Bernabéu per racisme en el partit contra el Benfica. No deixa de ser irònic tot plegat, perquè en el partit d'anada hi havia hagut l'incident de Prestiani insultant de manera racista Vinícius. Doncs a la tornada recordareu que un aficionat va ser expulsat per fer un gest nazi. La UEFA va detectar comportament racista en un sector de 500 aficionats del Gol Sud i de moment queden apercebuts per un partit de tancament parcial.
L'ordinador de Sònia Gelmà
No és el meu ordinador.
És el telèfon de Bernat Soler.
S'ha activat això de la Siri.
Jo
no he dit res, ha sigut algú que ha dit...
Sí, exacte, a vegades passa això.
La Siri ha dit, Bernat, calla-te durant el sumari.
Sí, exacte.
En bàsquet, avui es disputa la 24a jornada de la Lliga Femenina. I al descans, la penya guanya de 4 en la seva visita a l'Araski. De 3, perdona, 37-40. I a 8:45, el Cadí la Seu juga a la pista del Leganés amb el seu nou entrenador, Pepe Vázquez. El partit de la jornada, però, sens dubte, és l'únic Girona-Saragossa a les 8 del vespre, en duel on s'enfrontaran els dos equips que lideren empatats la classificació.
Un partit que més podreu seguir, si ens esteu veient per la tele, aquí a l'Esport 3.
I avui ha arrencat la Copa Femenina de Waterpolo a les instal·lacions de Can Llong, a Sabadell. El Catalunya ha guanyat el Sant Feliu per 8-9 i el Sant Andreu ha superat el Mediterrani per 14-8. Estem pendents del Sabadell-Terrassa i del Mataró-Barceloneta, que comença ara a les 7. La Copa Masculina es disputarà del 13 al 15 de març a Terrassa. En motor, Toni Bou pot ser ja aquest vespre a Chalon-sur-Saône, a França, el seu 20è Mundial Indoor de Trial. Seria el 39è de la seva carrera. Una victòria li serviria igual que si acabés en el segon lloc sempre que no guanyi el seu company d'equip, Gabriel Marcelli.
I que no diré que tingui més mèrit que els 38 anteriors, però que és que Toni Bou està corrent amb una espatlla feta un nyap. I bé, si s'hagués operat no hauria pogut mantenir la ratxa de mundials i ha decidit tirar i sembla que li serà suficient per sumar un mundial més.
I també motor tenim en marxa el primer cap de setmana del Gran Premi de Fórmula 1 a Austràlia, les dues primeres sessions d'entrenament. El pilot de Ferrari Charles Leclerc i el de McLaren Oscar Piastri han estat els més ràpids.
No com l'Aston Martin,
no,
que encara estan decidint quantes voltes podran fer, si és que en poden fer alguna a Austràlia. Déu-n'hi-do. Per cert, si voleu anar al debut de Jabari Parker com a jugador de la penya, diumenge al migdia a l'Olímpic de Badalona, Joventut Granada, estigueu molt pendents del programa perquè tenim una entrada doble per algun de vosaltres. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Faríeu rotacions demà a Sant Mamés? Sí. Només si punxa el Madrid? No. Avui us preguntem amb Asterix la resposta del sí. Teniu l'oportunitat de dir sí, faria les rotacions, però només si punxa el Madrid. Si guanya, no cal que hi hagi de rotacions. Doncs això, podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
De moment, com a spoiler, us avanço que el no està perdent clarament i que hi ha batalla entre les dues primeres opcions, el sí o el sí, d'acord, però primer que punxi el Madrid aquesta nit. D'aquí una estona amb la Sònia Oleart escoltarem les vostres opinions. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició, aquesta més electoral que mai, del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Els dos gols ja han fet acte de presència amb sons guturals. Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Bé?
Molt bé, molt bé.
Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, don Pepito.
Hola, don José.
Passa usted por mi casa.
Por su casa, passa usted.
Cada dos dels dominadors de la tutoria, cadascú pendent del seu negociat, la Gemma pendent de Balaïdos, el Bernat pendent de la batalla del Camp Nou. Bé, crec que més pendent en Balaïdos que de la batalla del Camp Nou. Gerard Autet, bona tarda.
Bona tarda, jo sóc un tio disciplinat, ja ho he vist.
Sí, sí, sí.
Se'm reclama...
S'agraeix, jo... quan hi ha indisciplina, s'agraeix...
No, un to de...
Un to de disciplina.
Deixa'm, com que la Gemma i el Bernat han envaït el sumari, ara envairé jo la presentació dels col·laboradors. La selecció espanyola femenina ja és a Turquia, on demà juga contra Ucraïna. Recordaràs que ahir parlàvem que les jugadores no acabaven de veure clar viatjar a la zona on hi ha el conflicte o pròxim al conflicte bèl·lic, han acabat anant amb Luzan. M'ha fet gràcia perquè han punjat una fotografia amb Luzan que sembla que se l'hagin endut d'hostatge. Tu vens amb nosaltres, vens amb nosaltres, nosaltres ja anem, però tu vens amb nosaltres, sí. I així tornem tots.
Com no puguem sortir, ja,
ens quedarem allà
ens
tots.
Ens quedarem allà i tu el sí, primer.
Sí. Estan bastant a prop de Xipre, perquè és una ciutat de la costa turca, a Anatòlia, i...
Sí, sí, és que pateixen, bàsicament, no perquè pugui passar alguna cosa...
No, per tancaments d'espais aeris.
Per tancaments d'espais aeris, exacte.
Bé, doncs les jugadores de la selecció espanyola han anat a un lloc aparentment insegur, en canvi Leo Messi va decidir que anava al lloc més segur del món, a la Casa Blanca, en un paper d'estrassa realment impactant, que després analitzarem amb el nostre corresponsal a Washington, amb l'Oriol Serra. Ara, però, és divendres, i quan és divendres ja sabeu que passa això.
La tutoria, pista número 1.
Avui busquem un partit de futbol, un partit de seleccions. Quin partit és?
Home, jo diria que és de les vegades que ho ha deixat més obert. Partits de seleccions, no sé, potser n'hi ha 300 milions durant la història del futbol.
Descartes clubs.
Sí, sí. No és el Guadalajara-Barça, per exemple,
exemple
d'aquest any.
Ni és Messi.
No.
Molt bé, doncs un partit de selecció.
Molt bé, Messi i aplaudint a Trump, eh?
Molt bé.
Molt bé.
Ara, després en parlarem. Ja teniu la primera tutupista. De seguida arrenquem amb la prèvia de l'Atlètic Club Barça, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Leo Messi, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, gràcies per atendre el Tot Costa.
fent honor al nom del programa, hi ha alguna cosa que li costi a Leo Messi?
Sí, esto todavía, la verdad que sí, pero de a poquito me fui soltando y me fui acostumbrando.
Els teus fills parlen català?
Mateo mejor que Tiago, pero Tiago también.
Acostuma a passar que aleshores els pares s'hi llencen. Jo no sé si en el teu cas, de tant en tant, en la intimitat, també els hi parles en català.
Sí, con ellos sí, la verdad que...
Amb ells t'atreveixes,
sí,
eh?
Sí, pero después lo podría hablar, pero todavía prefiero mantenerlo así.
Tot costa una dècada.
El domini privat del català de Leo Messi. Aquesta matinada hem tingut dubtes seriosos de quin nivell d'anglès té, mentre Donald Trump deia disbarats i ell anava mirant amb cara de sorpresa, però a la vegada, com deia la Gemma, aplaudia. Insisteixo que després l'Oriol Serra ens farà 5 cèntims d'aquesta polèmica visita del millor jugador de la història a la Casa Blanca. Però ara sí, arrenquem.
A Catalunya Ràdio, tot costa.
Tots dormim dins del mateix somni, però ens separarà el despertar. Mans plenes de llum i de dubtes, sempre em quedo i he de marxar. Les paraules fan que m'acosti, els consells que algú em va donar. No tinc clar el camí que em portarà. S'esvaeixen camins que hem de fer sols.
Avui el Salva Pou ha decidit arrencar amb el que entenc que és una novetat, aquesta col·laboració entre Sopa de Cabra i la Su. Camins, promeses i ara és que...
És una cançó ja històrica de Sopa de Cabra.
Sí, però la cançó...
De Camins, no?
De Camins,
sí, molt bona.
Sí. I ara es diu Camins, somnis i promeses, que deu ser en atenció a aquesta col·laboració tan disco de...
Sí, sí.
De és molt bona, mesclada pel gran món DJ, amic meu. Sapigueu tot.
Ah, sí? Sí.
Un DJ gran.
Un DJ gran, DJ del Barça, sí. Dels remixos de...
Molt bé, bé aquesta aportació. Bueno, ens acompanyaràs sí. A ICAT. Bé,
a... Sí, no, ha de venir la, al Cudilla. No, ai, al Cudilla, perdó.
Al Cudilla, sí, al Cudilla.
Al Cudilla, sí. Si vols que anem al Cruïlla, tu només ho has de demanar. En fi, nosaltres, en la nostra vocació musical... Bé, no sé si Hansi Flick anirà o no al Cruïlla, al Primavera o als...
Altra feina.
Sí. Ramon Samurri, bona tarda.
Bona tarda, té altra feina.
De moment, comencem per la de dama a les 9 de la nit. Se li ha preguntat si li toca molt la pera jugar a les 9 de la nit?
No.
No.
No. Jo, però jo... O sigui, és una pregunta...
Ens ha torturat que, o sigui, a partits a un quart de 5.
No, jo m'he plantejat moltes vegades perquè a Hansi Flick, quan li pregunten sobretot pel Madrid, i el Madrid ha jugat a les 9 de la nit, ell sempre diu, jo a aquella hora estic dormint. I jo penso com s'ho fa el seu cos per conviure en una realitat en la que cada dos dies juga ell a les 9 de la nit i els que no, a les 9 de la nit ja dorm. Vull dir que la gent té unes rutines...
Cafè,
i, no?
No,
vull dir...
I deu fotre un cafè com un piano. Però vaja, és que... Home, no, ho dic seriosament.
És que jo no m'ho crec.
Si tu tens el cos acostumat... Jo tampoc, però si tu tens el cos acostumat a dormir a les 9 de la nit...
Clar.
Per més que treballis...
Correcte.
No, no t'adorms a la banqueta, només faltaria, però no estàs igual que...
Sí. És el mateix que li passa a Marcos Llorente, el jugador de l'Atlètic de Madrid, que l'altre dia, després d'eliminar el Barça, li van preguntar, bé, demà... Suposo que veuràs tranquil·lament el partit entre els bascos, no?, per veure qui és el vostre rival a la final. I va dir que és a les 9, no?, el partit. Pff, no, impossible, perquè ja m'enganxarà dormint. Això va dir Marcos Llorente, que se sap que té una vida...
O en les ulleres posades.
Les ulleres aquelles de filtres i la seva alimentació paleolítica.
O fent la dieta paleolítica.
És que Marcos Llorente es lleva a trenc d'alba. És a dir, quan surt
ell segueix, diríem, el ritme del sol.
Això.
Es lleva quan surt el sol i se'n va a dormir ara, quan...
A l'hivern, si se'n va a dormir quan se'n va el sol...
Sopa a quarts de 6 de la tarda.
Sí. Europeu. I dieta paleolítica.
Sí, sí.
Ojo,
Netflix no és tan exagerat, però sí que és veritat que va dormir molt d'hora i es lleva molt d'hora.
No, però la pregunta no és una collonada fins al punt que l'horari de les 9 de la nit ha fet que Flick canviés el pla, el Barça faci nit demà a Bilbao després del partit i vol...
Sí, però això també té a veure amb el desgast de l'Atlètic de Madrid i el que ha suposat, però sí que és evident que Hansi Flick juguen a fora de casa a les 9 de la nit amb partit de Champions i tornen aquella mateixa nit, per exemple. com s'ho fa aquell home que habitualment deu estar acostumat a anar a dormir a les 8. Bé, en fi, era un detall sense
més. Sí, no, jo ara també ho podia pensar abans a preguntar-li si li molestava l'hora del partit. Demà a les 9 a Sant Mamés, Atlètic Club Barça, els dos perdedors de les semifinals de Copa, per tant, en teoria, anímicament, cap dels dos no hauria d'estar per tirar coets. A mi em fa la sensació, i després en parlem, que hi arriba bastant millor el Barça que els amics del nord.
Anímicament és possible, però físicament no fa pinta, perquè la preparació del partit d'avui de cara a demà a les 9 a Sant Mamés és una preparació sota mínims. 14 jugadors de camp disponibles del primer equip per Hansi Flick, comptant en aquests 14 futbolistes de camp, si estic comptant, que torna Eric, perfecte, torna, que hi és Robert Lewandowski, que jugarà amb màscara per protegir l'ull esquerre, i t'hi estic comptant, diguem-ne, dins, perquè estan bé i estan sants, però cal veure quan poden assumir, per exemple, Pedri o Marc Bernal, que van acabar el partit de l'Atlètic de Madrid, fosos, i si tu Marc Bernal i no Pau Cubarsí o Gerard Martín, perquè Marc Bernal és el primer partit complet que juga aquesta temporada. I a tot això
és informació rellevant de cara a l'Otto Hansi, tingueu present.
Cal tenir en compte que Frenkie de Jong està lesionat, Koundé, Balde, Gavi i Christensen. I a més al Barça li venen 4 partits en 12 dies.
Newcastle,
Atlètic de Bilbao, Newcastle...
Clar.
Sí. El de demà, sí.
Sevilla
i Newcastle.
Sí. Doncs vaja, avui Hansi Flick...
I això que tenim eliminatòria llarga.
Sí.
Portar, encara seria pitjor.
I doncs avui Hansi Flick ha reconegut que de cara al partit de demà, tot i que és Sant Mamés, tot i que és un partit gran i la situació és complicada, doncs home, que haurà de tenir molt en compte això.
And of course tomorrow and all we have to manage also the load.
Demà haurem de saber gestionar les càrregues. Hi haurà jugadors que tindran l'oportunitat de demostrar que són molt bons. És el que hem de fer. Gestionar els minuts de cada jugador.
And then we go for that.
A gestionar els minuts de cada jugador. Ja t'he explicat aquesta setmana que Pedri està bé, però que per exemple està per jugar una estoneta. Només. Em vulgui dir el que vulgui dir una estoneta. Aquesta gestió...
Llevat que Pedri es plantifiqui a la línia de banda i li digui a Flick, vull jugar!
Aquesta gestió de minuts i a l'hora de gestionar els futbolistes i la necessitat de jugar que tenen, ha reconegut Flick que és complicat, que ell busca convertir els jugadors en còmplices, però que no sempre pot. Sobre el capítol de baixes i aquest petit, diguem-ne, pollastre que hi ha hagut a tomb de les declaracions postpartit després de l'Atlètic de Madrid, on es va queixar Hansi Flick de com s'està gestionant tota aquesta situació. Avui ha tancat aquest capítol dient, al final, el màxim responsable sóc jo.
Ja ho fa, això, Flick.
I les baixes són la meva responsabilitat.
És com
la
seu equip.
La deixa, no,
Té una ventada sí. I després...
La deixa anar i després recull.
No és la primera vegada, per exemple, el dia que es va carregar Dro, la següent vegada que li van preguntar per Dro, jo crec que ja més fred li va treure importància, però la primera hòstia li havia fotut.
Exactament. Sobre Robert Lewandowski, que, com et deia, està explicat que està per jugar tot i la màscara, i... diguem-ne, sobre el futur de Lewandowski no hi ha volgut entrar, però sí que em quedo amb una frase que és encara pot fer 25 o 30 gols aquesta temporada Robert Lewandowski.
Ara que en deu portar 14 o 15, una cosa així, no?
Sí, ara t'ho dic.
Tranqui.
Sobre Gavi, que viatjarà aquesta turner, i dic turner perquè el Barça viatja demà a Bilbao, surt a les 11 del matí, fan nit a Bilbao després del partit, i diumenge marxen directament cap a Newcastle amb un vol també a les 11 del matí. I tornaran a Barcelona després del partit contra el Newcastle. Doncs en tot aquest viatge Gavi hi serà, però ni té l'alta mèdica ni anirà convocat. És només perquè estigui amb el grup i perquè entreni amb la resta dels seus companys i que, a més, també és un passet més en la seva recuperació i de veure's una mica més a prop.
Sobre 14 gols a totes les competicions.
Mira, ja ho deia bé. Sobre això, David, de no tornar a Barcelona, que segur que ha passat més cops en aquest temps, però em recorda pel lloc on ha jugat el partit de Lliga. El Barça va fer exactament això abans d'anar al famós partit dels Valls de Salou al camp del Besiktas. Jugava partit de Lliga Bilbao un dissabte. L'equip que llavors entrenava Serra Ferrer es va quedar a dormir allà. i el matí següent va anar directament cap a Turquia i no va servir de gran cosa el canvi.
Insisteixo que aquest canvi de pla sobre el que sol ser habitual ve determinat o ve condicionat pel partit de l'Atlètic de Madrid entre setmana i pel desgast que va suposar.
L'equip de la TDT fa el mateix, però ja ho feia abans de que ho decidís el Barça.
Perquè esteu cansats de l'Atlètic de Madrid.
Exacte, estem cansats d'aquell partit. No, perquè nosaltres sí que tornem diumenge, hauríem de tornar diumenge de Bilbao a Barcelona per després dilluns tornar a anar a l'aeroport per anar a Newcastle, que a més nosaltres no anem amb el vol del Barça i per tant hem de fer escala tant sí com no.
I vol... Ah, clar.
No, Bilbao-Newcastle Bilbao... es fa via Frankfurt.
D'acord,
sí. Molt bé. Recorrerem mitja Europa. Ja
està bé...
Però dilluns, si vols saber quin temps fa Newcastle a la primera hora del matí, em pots trucar i t'ho diré.
I tant. A primera hora del matí no, però a primera hora del vespre sí que seràs trucat.
Per suplir aquestes baixes, avui he convocat dos futbolistes del filial. Un, Xavi Espar, lateral dret de 18 anys, que també juga de migcampista. Ha explicat Flick que li recorda Philip Lahm. I l'altre, Álvaro Cortés, central esquerrà de 20 anys, és el capità del filial. Dijous i divendres ja va participar amb...
De què juga, perdona?
Central esquerrà, és el capità del filial. I a més, diguem-ne que en aquest cas estem parlant d'un futbolista que acaba contracte aquest estiu i suposo que també hi ha una mica de...
No? De la malet.
Sí. Sí.
Xavi Espar ja ha convocat uns quants partits, recordeu, jugador mig centre original, però jugant ara mateix com a lateral dret. Flick va parlar molt bé d'ell, però abans de poder-lo fer debutar es va lesionar amb el Barça Atlètic i bona nit i tapa.
I avui n'ha parlat molt bé, sí.
L'ha comparat amb Philip Lahm.
Bé, l'any passat vam comparar Casado amb Kimmich i ara Espar amb Lahm. Jo crec que no caldria que corressin.
A tot això, el Barça té 4 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, un Madrid que, a més, avui juga a Vigo. Flick, que no és gens donat a parlar de la distància respecte als altres equips, i especialment al Madrid, a la Lliga i tal, avui, com a mínim, ha reconegut que aquest més 4, de moment, tot i ser momentani, els hi dona una mica d'oxigen.
És significatiu, però normalment els entrenadors... No, és que tenen vostès avantatge sobre el Madrid i ni t'ho explico com perdin aquesta nit. No, però queda molta Lliga. No. 4 punts, tal com està el Madrid, és un avantatge que està molt bé i està bé que Flick en parli. Sobre... No, abans escoltarem Valverde. Xavi. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Que Valverde, òbviament, és l'entrenador de l'Atlètic Club. Com dèiem, ve de caure eliminat a la Copa. No està sent la temporada més agradable per Valverde, fins i tot està rebent crítiques que a mi em sorprenen en una autèntica llegenda de l'Atlètic Club, però la cosa va com va en el món del futbol. Què diu Alberto?
Mira, avui ha fet autocrítica, ara el sentirem, que per cert ha començat explicant que té la baixa d'última hora de Paredes, a banda que de les que ja s'acumulen les últimes setmanes o fins i tot mesos, Nico Williams, Aguilut, Benyat, Manuant, etc. Ha tret ferro a l'eliminació de Copa, tot i que ha reconegut que ha estat una decepció i que miraran de donar una alegria a l'afició. Li hem preguntat per els dos precedents aquesta temporada amb el Barça, que li han sortit molt malament a l'Atlètic, perquè són en dos partits 9 gols en contra, 4-0 a la Lliga, 5-0 a la Supercopa, i l'Atlètic no n'ha fet cap. I en aquesta resposta, mirant d'explicar que, vaja, que revenja ja li agradaria, però que ho veu difícil, ha reconegut que per ell el Barça és el principal candidat a endur-se el títol de Lliga.
Tengo la sensación de que todo el mundo tiene ganas de revancha contra el Barcelona, porque siempre generalmente no suele tener miramientos con los rivales, lo que pasa que es difícil, y es porque, porque son el actual campeón, el mejor equipo de la temporada hasta ahora, y el candidato a volver a ganar la Liga. Eso significa algo, claro.
Encadenen a la Lliga 5 partits sense perdre. Han sumat 11 dels últims 15 punts i malgrat que és veritat que això que deies que és una temporada irregular, doncs venen amb una certa bona dinàmica a la Lliga. Són novens,
per exemple,
35 punts.
Dimecres a Noeta van fer un partit lamentable.
Sí. Però vaja, exacte, la tònica habitual al llarg de la temporada és aquesta, i en aquest sentit Valverde ha volgut fer aquesta autocrítica.
Nosotros somos un equipo que juega, que apostamos mucho por presionar, por un juego de ataque, que el balón esté en el campo contrario, y tenemos que sacar partido de ello. Y no estamos sacando mucho partido porque no estamos haciendo muchos goles. Y necesitamos meter más goles y tener más situaciones de gol, y eso también exige que nuestra defensa arriesgue. Somos un equipo que además siempre hemos mantenido nuestra portería cero durante bastante tiempo, el año pasado, el año anterior, y este año nos está costando. Yo tengo que buscar soluciones.
Molt bé, doncs així està aquest Atlètic ferit, que no està fent una bona temporada, que l'han eliminat de la Copa, la seva competició fetitxe, que ja ho va ser de la Champions. En fi, no visitem l'Atlètic Club més potent, però anar a Sant Mamés sempre és un partit complicat per definició. Que també em pregunto si no estaran ells tan o més cansats que nosaltres, perquè, òbviament, Valverde va jugar a Noeta amb tot el que té. No té Nico Williams, però tot el que tenia, el germà, Guruceta, Berenguer, tot el que té al davant ho va...
I moltes posar. Baixes, és les que deia el Sergi.
Sí.
Moltíssimes baixes,
Començant a parlar de Nico Williams, exacte, que és, per mi, definitiva, perquè canvia la cara de l'Atlètic. Sobre la... Gràcies, Sergi.
Adéu-siau.
Sobre les rotacions que insinuava o que apuntava avui Flick, sou dels de... Sí, sens dubte, si el Madrid punxa, ens ho pega avui a Balaïdos, o no, de cap manera, una mica, no dic que sigui això, però l'altre dia el Rico deia, no, és que aquest partit és importantíssim per acabar d'enfilar la Lliga i jo no em guardaria res.
Per mi, la meva opinió, rotacions màximes, per mi.
Tot
independentment del que...
Flick no...
Per això
no,
mateix, però ara
no,
vaig...
Un 11 nou no te'l farà,
per tant, l'11 que farem d'aquí una estona de Flick, he hagut de fer un exercici de... que no és el que faria jo, diguéssim, sinó el que farà Flick.
Molt bé.
Que és amb,
molt ben
amb,
fet, aquest exercici.
Amb menys canvis dels que jo voldria, diguem-ho. Per tant, jo penso que sí, que independentment del que faci el Madrid, jo crec que és un... clar cas que s'ha de prioritzar per al dimarts, i tal com va acabar l'equip, que vaig tenir la sort d'estar al Camp Nou i vaig veure els jugadors al minut 45, n'hi havia alguns de realment fatigats a la segona part, ni perquè no es va jugar a la pròrroga, per desgràcia, però encara haguessin acabat pitjor, físicament estaven molt rebentats.
Com que després et preguntaré qui creus que farà jugar Flick, ara et pregunto qui deixaries tu al garatge. Pedri? Ja ens
el, garatge, va dir el garatge jo deixaria Pedri, Marc Bernal, Cubarsí...
Hosti... Doncs de defensa hauràs de sortir tu, eh?
Sí, no. Te la es pot fer, la defensa, no? Pots jugar al
sí?
Nou Blanc.
I en deixaries més, al garatge?
I en deixaria més, al garatge.
Rafinha, potser.
Deixaria Rafinha al garatge i Lamin al garatge.
Has dit Cubarsí, Eric?
Jo en deixaria 5.
Has dit Cubarsí, de defensa, Cubarsí, qui més?
Gerard Martín.
Cubarsí, Gerard Martín.
Cubarsí, Gerard Martín. Jo crec que ja no et quadres.
Gerard Martín no l'ha dit, eh? Ha dit Cubarsí.
Pedri, Bernal...
D'acord.
Sí. Lamin i Rafinha.
Escolta,
sí, crec que et falta un lateral, però pots agafar algun lateral del filial.
Estàs marcant una línia en què demà podria ser, per fi, el partit d'Araujo i no de davanter-centre. Vull dir...
No, jo crec que Araujo demà titular.
Sí?
Jo crec que sí.
Que s'acabarà complint la teva
profecia. Quina és la profecia?
No, jo deia que aquest mes seria important, però ja hem jugat dos partits i encara l'estem esperant.
No
serà important, eh?
Aquest mes.
Bé, home, és que ve molts partits.
Home, jo crec que se l'utilitzarà bastant.
Que sí, per poc bé que estigui, a Newcastle jugarà. Exacte. Segur. Haurem d'anar al que deia el Salmurri l'altre dia, que bé, encara estem en procés.
Però ho dius anti-Voltemade, que Voltemade segurament no jugarà.
Per exemple.
De titular.
No sé si que jugarà, no jugarà.
De titular, Voltemade, no ho sé.
No, l'està fent una jugada de mitja punta.
En tot cas, hi ha Dan Barn, que és el central, que fa encara és més alt que Voltemade, em sembla.
Per tant, necessitaríem dos Araujos.
Que en el partit, perquè tinc molt fresc un partit que vaig veure del City contra el Newcastle, que Haaland el marcava gairebé, no l'home, a Dan Barn, però li feia un marcatge bastant intens. I, evidentment, un jugador d'aquestes característiques, Araujo et podria solucionar alguns moments de partit.
Però ja farem la tertúlia aquesta, sí, quan exacte, toqui, sí, però si juga Araujo... Qui no juga de central a Newcastle? Eric o Cubarsí? Creieu que cap dels dos jugarà? No, un dels dos no jugarà?
Però Eric pot jugar de mig centre.
Bé, i
de
aquesta és la teva, dret. També,
no,
parada.
No, aquesta era la meva hipòtesi abans de veure el nivell de Bernal contra l'Atlètic de Madrid. Jo ara crec que pots anar amb Bernal a Newcastle.
Jo crec que amb Araujo s'ha de tenir un compte factors que no són ni l'alçada, ni el tipus de partit, ni rival,
que és ell.
Sí, jo i a mi, pel que estic veient, no és un jugador que estigui per ser titular pràcticament, de moment, encara cap partit.
No, deus...
Passa que el valorem d'un partit que ha jugat 20 minuts de nou, de punta.
No, però el valoro pel que està passant, no està jugant.
Home, però fins ara els partits han sigut molt claus,
no és el mateix una anada a St. James Park davant el Newcastle que en Sant Mamés davant un Atlètic vingut a menys.
Jo, jo no tinc la informació perquè no, és una qüestió segurament molt privada, però jo veig que s'està anant amb peus de plom,
em sembla molt bé,
i que sí. I que Araujo està jugant molt, no diré la carta, però amb comptagotes.
Doncs et diré més, si Araujo no
fins
està
i tot a Bilbao,
si no està ni per jugar el partit de demà, jo estic d'acord amb la Gemma, llavors tenim un problema. Perquè anem amb tres centrals i un és Gerard Martín.
Però el problema, problema és evident.
Sí,
no,
quan al mercat d'hivern...
Això convoca Álvaro Cortés.
Quan sí, home, d'acord. Quan al mercat d'hivern fitxem un lateral, que ara ens ha començat a agradar i tal el fitxatge i la idea, però jo dono per fet que és que compten que tornarà Araujo.
No, jo crec que fitxen un lateral perquè no poden fitxar un central.
D'acord,
no?
Doncs aleshores acabarem...
Si
demà Araujo no pot jugar, perquè per això que expliques que és totalment respectable, no estic dient en detriment del jugador.
Creus que serà titular demà?
En el moment en què prenen la decisió d'incorporar un lateral, ja saben que amb Araujo estem en terreny desconegut, que no sabem quan estarà recuperat.
Tant de bo demà sigui titular. Voldrà dir que Araujo està avançant en la seva recuperació i, per tant, està en disposició de jugar. Jo, pel que he vist fins ara, per mi demà seria una sorpresa.
Si això està tan cardat, em sumo a l'equip autet, a Covarsí, no cal ni que hi vagi. O sigui, el posarem en una urna perquè és que hauràs de viure de Covarsí i d'Eric.
Sí, no, sí, sí. És que tens poques peces per moure.
Val, perdó.
Jo conto un Araujo titular, aquest sí.
Vinga, doncs després farem la Lotto
Hans. Jo faria rotacions. Jo crec que les rotacions són obligades. A més, jo crec que ho ha deixat bastant clar avui Flick. I afegiria un matís. En funció del resultat d'avui, del Madrid, encara les faria més bèsties. És a dir, si avui el Madrid punxa, jo potser encara, si tenies a dubte un Gerard Martín o, és a saber, un jugador que, pam, també a descansar.
Sí. Jo faria rotacions, no tantes com ell, però fins i tot si el Madrid la pifia, que crec que és bastant probable, que el Madrid avui la pifia tal i com està, ni en un camp com el Vigo, jo no faria tantes rotacions com el Lautet, perquè la possibilitat d'estar al mes de març a 7 punts del Madrid, tal i com està el Madrid ara mateix, és molt llaminera. És molt llaminera, o sigui, seria donar un cop a la taula perquè enfonsaries el Madrid. I no oblidem que el Madrid le ve el City el dimecres. És a dir, que pots enfonsar del tot al Madrid. Així que jo aprofitaria l'ocasió.
Sí, el que passa que, com també tu mateixa deies, estem davant d'un partit on el rival del Barça, no és, tot i que ets bons resultats a la Lliga, però és evident que no és una temporada gaire reeixida, gaire brillant de l'Atlètic Club, i per tant et permet no haver d'anar amb l'equip de gala, no?
Sí, però per això deia que jo faria rotacions. És evident que el partit més important és el del dimarts en Newcastle, però no tantes com l'Autet. És que l'Autet deixa a la Mina, a Rafinha, a Comercial, deixa a tothom.
Aquí la clau serà, per saber quin és el grau de com s'ho pren això Flick, és si, per exemple, ara vaig a dir...
Juga
a
la Min.
No, juga Xavi Espart, de titular, per exemple.
Bueno, hi ha un possible...
No passaria res.
Hi ha un possible forat al lateral dret.
Exactament, perquè depenent de si entra Cancel o no, però és que es va al camp de l'Atlètic Club, que l'Atlètic Club dels últims anys és el més fluix, amb les baixes que acaba de comentar el Sergi, tenint en compte tot aquest context de que el dimarts tens el Newcastle, jo sí faria totes aquestes rotacions.
Molt bé, doncs ha arribat moment de posar-ho negre...
Però vol dir que no, pots guanyar, perdó, pots guanyar el partit igualment, No estic tirant el partit.
Sí, no.
Jo ja no sé què posar a la Loto... Ja no sé, doncs, ja no ho sé.
Ja no tens
copiaré.
Més, ja no tens més temps per pensar.
Lotto Hansi.
Jo us haig d'admetre que he anat canviant la meva aposta a mesura que parlàvem, ja m'he perdut també.
És la Lotto Hansi, jo crec que més estranya de la història, perquè segurament l'11 de Flick canviarà en funció del que passi avui a Balaïdos.
Tu creus?
N'estic convençut.
És a dir, que si guanya el Madrid, aleshores...
Clar, és que pot canviar
el sentit. Ell va amb el xip de poques rotacions, rotacions, però no moltes, i si el Madrid avui punxa, jo crec que
amplia. O al contrari, pot pensar, no, no, anem amb tot, que així resolem la Lliga, perquè si el Barça es planta amb 7 punts...
No, no està per anar.
Però l'altra lectura és fer les rotacions al minut 45, canvi.
Clar, clar.
O sigui, Pedri, que no, jo no el vull veure, eh? Doncs escolta'm, el 45 et canviaré, Bernal, o, i és una rotació, també.
Sí, sí.
Només t'assegures 45 minuts i veus com arrenca el partit.
Sí, però sempre, normalment solen ser per darrere,
per darrere.
No?
Normalment sí, solen ser per darrere.
Si la cosa va bé...
Exacte, que no t'hagi ni de treure. Sí, sí.
Bé, doncs veurem... jo he variat la meva opinió a mesura que anàvem fent el programa, però tampoc la tinc clara ara, eh? Joan García a la porteria, aquí sí. La defensa. Tots teniu Cancelo, imagino.
Sí.
Sí.
Jo de sé, lateral però... dret o de lateral esquerra?
Jo a l'esquerra.
Jo també.
Jo al dret.
Jo també el tinc al dret. Jo el tinc al dret perquè Gerard Martín el tinc a l'esquerra.
Sí.
Jo també.
Costa i Bernat, qui teniu a l'esquerra?
No, a la dreta. Cancela.
Cancela. Ah, Cancela a l'esquerra i a la dreta qui teniu?
Hemos venido a jugar.
Xavi Espart.
Ah, teniu Xavi Espart, eh? Doncs bé, apostes arriscades avui a la Tohensi, veurem. Hem
de recordar que és la...
És el que farà Flick, no el que voldríeu vosaltres.
És el que farà Flick.
Però hemos venido a jugar.
No, molt bé, molt bé. Hemos venido a jugar.
També és veritat que suposo que aposteu per la derrota del Madrid avui a Vigo i aleshores que Flick apareixerà més...
Fins i tot un empat ens va bé, per fer rotacions.
Ha parlat... bé, i a
com
més
estarà,
molt,
com estarà la cosa que fins i tot
el, especialment perdó, bé, sí, especialment.
Com estarà la cosa que fins i tot el Costa diu que sí, que sí, que aposta per una derrota del Madrid, que normalment quan jo dic el Madrid la pifiarà, el
i ja no et dic
com estarà la cosa?
Intento, què penso jo de l'eliminatari amb el City?
Intento aprendre dels errors. Diumenge a la nit el Xavi Campos va dir el Madrid no guanyarà el Getafe.
Això mateix vas dir jo a la meva casa i tampoc em va
creure. I 0-1, però 0-1 no de casualitat, com diu Arbeloa. 0-1 jugant de pena. I és que el Madrid està de pena, les coses com són. Que tenim una por atàvica, jo el primer, en quin moment el Madrid...
Però ja se t'ha passat.
Aquesta temporada la tinc de vacances.
Està costant una mica aquesta de l'Otohansi, perquè ens estem anant una mica per les branques.
Centrals, centrals.
Vinga, va.
No es pot interpel·lar cada vegada que prens una decisió controvertida d'Espart, doncs Espart.
D'acord. Ells de la defensa, clar, els que no heu utilitzat Gerard Martín, encara teniu aquesta bala. Jo he apostat per Eric i Araujo.
Tot
que tenia inicialment Eric Cubarsí, però he pensat, vinga, va, sí, Eric Araujo.
Eric Araujo,
jo, Eric Cubarsí.
I tu, Costa?
Eric Araujo.
Doncs aquí el vot particular el posa el Bernat Soler. Anem al mig del camp. Jo crec que aquí són demà Casador i Deumés, no? Tothom té Casador.
Sí, sí.
D'acord, i aquí ara venen els dos que han d'acompanyar Casador. Jo he tingut molts dubtes aquí, perquè Bernal va acabar, com ell mateix va dir, tieso. Mm. Però jo he situat Bernal al mig del camp. Algú més el té?
No.
Jo faig jugar una part a Pedri.
Oh, bueno, però clar, però
home,
però
sí, però...
La primera.
Sí.
És molt més segur la segona, perquè al minut 90 ja et pot dir missa que s'acabarà
la... Clar. I jo, Pedri, el tinc per la segona part. I pensava, precisament pensava això, Bernal 45-55 i la resta per Pedri. D'acord, doncs, Pedri, el Bernal, la resta qui teniu?
Jo tinc Casador, Marquès, Olmo.
Ui, bo!
No, heu jugat vosaltres, en Xavi Espart, deixeu-me jugar a mi.
Casador, Olmo, Fermín.
Jo també.
Casador, Olmo, Fermín. Jo he dubtat amb aquest, però jo faig descansar Fermín i faig Casador, Bernal, Olmo.
Haig de dir que a mesura que avança el meu 11 veig que és impossible. Hi ha massa canvis i no.
Val. I al davant, teniu la Vinyamal?
No.
Sí.
Jo el tinc i ara de cop, quan us ho he preguntat, he pensat, no, home, no, Bardaggi.
Espera,
demà és dia per Bardaggi.
Sí,
el traurà al minut 87 i dirà, és que mereix tenir uns minuts perquè s'entrena molt bé.
Lamin, Rashford, Lewandowski.
Aquest és el meu.
Jo tinc Bardaggi.
I tinc dubtes de si no hauria d'haver situat Bardaggi.
Jo tinc Bardaggi, Lewandowski i Rashford.
Jo també.
Jo, Lamin, Yamal, Lewandowski de nou i Rashford a l'esquerra.
Sí, sí, sí.
Mm. Doncs hi ha tres que
no
apostem per...
No t'acordes de tot el que hem dit?
No, però per línia sí. N'hi ha tres que apostem per Lamin, Yamal, i dos que aposteu per Bardatge, i la resta, Lewandowski i Rashford, els tenim tots.
Molt bé.
Bé, doncs demà veurem, realment és un 11 complicat.
Sí, és...
Marquès ha apostat sí, aquí.
Bueno, i vosaltres,
ha vingut a jugar avui. És dia de tutoria, a més, és el típic dia que l'Autet juga i no encerta.
Molt bé, doncs aquesta...
Si juga demà rebreu, però bé.
Aquesta Lotto Hansi tan i tan complexa, ara és moment de preguntar-vos a vosaltres si faríeu moltes, poques rotacions o depèn del que passi a la Balaïdos. Hola, Sònia Olear, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Faríeu rotacions demà a Sant Mamés? Sí, només si punxa el Madrid, no.
Doncs mira, pel sí, un 41%. Només si punxa el Madrid, un 39%.
Empat tècnic, eh?
I no, un 20%.
Per tant, només un 20% no faria rotacions.
Exacte.
I s'entén que un 80% sí i que ho modularia en funció del resultat d'aquesta nit. La meitat dels que sí que en farien ho modularien en funció del resultat d'aquesta nit.
Això mateix. El Damià diu, per força s'han de fer rotacions perquè alguns encara estaran morts de la Copa i faci el que faci el Madrid, hem de sumar de 3 per estar tranquils. A més, dimarts hi ha un partit molt important. El Biel diu clarament, si en alguna cosa destaca el Newcastle és la fortalesa física i em sembla més important el partit de dimarts que el de demà. A més, l'Atlètic Club també va tenir un partit dur a la Copa i els convé també fer algunes rotacions. L'Alfonso diu sí, però a mitja part d'inici que surtin els titulars intensos, com a motos, per fer un partit com el de la tornada de Copa 0-2 i després fer les rotacions pertinents amb el Madrid amb problemes. Ara es pot encarrilar la Lliga definitivament i això no ho podem desaprofitar. El Macià diu sí, algunes rotacions són necessàries, però sense desfer l'equip. Hem de tenir en compte que ara mateix el Madrid a la Lliga està tocat de mort i ja se sap que al Madrid no li pots donar mai una vida extra. O acabo ja amb el Lluís, que diu Pedri i Rafinha han de començar la banqueta per donar minuts a Rashford i Lewandowski d'inici i esperar a Gavi, amb impaciència, perquè dimarts tenim bèstia grossa.
Gavi, ja ha explicat el Salmo que viatja a Bilbao i a Newcastle, però en cap cas, vaja, no estarà ni a la banqueta. Vull dir que entenc les ganes de veure Gavi, però no serà fins després de l'aturada pel cap baix. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Salmo, alguna cosa més?
No, res més.
Mercès.
Que vagi bé.
Ara farem una pausa, ja sabeu que els divendres la pausa ve amb entrepà de tutopistes.
La tutoria, pista número 2.
El partit va acabar amb el resultat d'1-0. Quin partit és?
És un partit de seleccions que va acabar 1-0.
Bernat Soler fa cara de pensar... Deu haver-hi molts partits que han acabat.
Sí, però entenc que és un partit significatiu, no?
Esperem, sí, sí. Esperem que no sigui un Bosnia-Andorra. Va, uns instants de reflexió, la tercera tutopista i anem cap a Washington. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Al meu pare li he agafat, pel Dia del Pare, el cupó extra Dia del Pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia del Pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia del Pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El estudio de Del Revés 2 te trae una nueva aventura.
Se llama Hopper.
¿Te imaginas poder comunicarte con el mundo animal? Escucha el sonido de la naturaleza. Pero escucha de verdad.
Los pillaron en la misma madriguera.
No.
Hola, chica.
¡Os entiendo!
Hoppers, de Disney y Pixar, ya en cines.
¿Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/placlima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Giselle Pellicó, David Uclés, Maica Navarro i Joan Gràcia a Col·lapse, amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Els convidats de Silvia Coppolo s'estiren al divan.
Cuando yo estudiaba, vino a dar una conferencia el doctor Severo Ochoa y le pregunté si las emociones tenían algún impacto en el desarrollo del cáncer. Y él dijo no, así muy rotundamente. Y yo le dije, no estoy de acuerdo.
Aquest diumenge la doctora María Pérez, metge integrativa especialista en bioresonància.
¿Usted va anar a votar, doctor?
Sí, sí, yo fui a votar.
En... ¿Usted aquesta Extremadura que ha crescut a Miraflores de la Sierra y ha estudiat medicina a Navarra?
Navarra. Sí, un poco en contra de mi familia de allá, yo fui a votar para ejercer mi derecho.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, descobrim dos oficis amb història fets per dones, les mocaderes i les remendadores.
El dia del metaport, la mocadera el que feia doncs, era parar la sang i remenar-la molt perquè no quedés quallada i recollir els budells, separar els grossos dels petits.
Quan arriba un barco que a la nit ha pogut pescar i treballar, sempre ve ple de forats. Ens deixen la peça de manera que la pugui remendar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. La tutoria, pista número 3.
El nostre partit no es va disputar a Europa, però el van jugar dues seleccions europees amb 9 blaugranes al terreny de joc. Quin partit és?
És un partit entre dues seleccions europees que no es va jugar a Europa i hi havia 9 jugadors del Barça. És un partit que va acabar 1-0 i és un partit, òbviament, de seleccions. Jo la veritat és que estic...
Bueno, hi ha un partit, però em sembla molt evident. Molt per la tercera pista. Sí, home.
Jo també, però me la jugaré, perquè sí, com...
Hemos venido a jugar, digues que sí. Molt bé. Vinga, va, cap a Washington falta jo.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared. Mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. Today we're thrilled to host the 2025 MLS Cup champions, Inter Miami. Great job. Welcome to the White House, Lionel Messi. Lionel Messi is, my son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no.
Aquest és Donald Trump, rebent a la Casa Blanca l'Inter Miami, vigent campió de la MLS, i desfent-se en elogis cap a Leo Messi, explicant-li que el seu fill és fan de Messi, que li ha dit, escolta, de veritat que avui ve Messi, és la bomba. I vaja, Trump, que és un home d'un altre temps i d'un altre segle, era més de Pelé. Han estat pendent d'aquesta visita surrealista i jo diria que vergonyosa pel millor futbolista de la història, el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Ha estat, ara entrarem en consideracions sobre Messi, però ha estat surrealista des del punt de vista, corregeix-me si m'equivoco, en què Trump ha anat saltejant anuncis bèl·lics i d'atacs sí. a Iran amb elogis a Messi, Pelé, Luis Suárez, de Lluó...
Ronaldo...
Crec que no ho havia vist a la meva vida. I mira sí, que Trump sí. ens té curats d'espans, eh?
Sí, sí. Penseu que això és habitual. És a dir, Trump aprofita per qualsevol d'aquests saraus, d'aquests circs que munta al despatx oval de la Casa Blanca, o com va ser aquest cas, en aquest cas aquest saló d'actes, doncs per repassar els seus èxits, per penjar-se medalles, per parlar de coses que en aquell moment no venen a to, però sempre fa el mateix, i en aquest cas doncs, va començar parlant de l'evolució de la guerra contra l'Iran, que si els estem deixant sense avions, sense comunicacions, sense míssils, que els estem destruint per tot arreu, i tot això doncs, ha envoltat de tot l'equip de l'Inter de Miami, amb Messi a la seva dreta, un Messi que, bé, ja el coneixem, a Lionel Messi, no li exigirem a aquestes alçades doncs que es converteixi en un gran orador, ni molt menys en un activista polític. No,
en tindria sí que... prou amb saber segur que ha entès el que deia Trump, que jo no n'estic segur.
Bé, amb el temps que porta a Miami, tot
ja
i que Miami
estona,
es parla molt espanyol, suposo que Messi... Vaja, vull pensar que
perdoneu, Messi, ha pres... Messi es va escolaritzar a Catalunya i no ha dit ni bon dia
Messi...
a la seva vida. Vull dir que no, em sembla...
L'entenc, que... Messi ha rigut també sí, avui,
però va estar suposo... a Catalunya 20 i pico d'anys.
Sí.
A mi
sí.
no em sorprendria en absolut que Messi tingui dificultats
Costa,
per seguir
Messi,
un discurs
Messi
en
ha rigut avui també, no només ha aplaudit, sinó que ha rigut. Si ha rigut, sí. és que no, alguna no. broma ha entès.
Gemma, no hi ha cap mena de pretensió de defensar Messi. Crec que la cagada és original d'anar-hi. Però que...
Jo crec que alguna cosa
jo...
sí que entenc.
Bé, digues, Oriol, perdona.
Sí, penseu una cosa. Lionel Messi va ser convidat fa tot just un any, una mica més d'un any, a principis de l'any passat, també a la Casa Blanca per l'anterior president, per Joe Biden, que li havia d'entregar la medalla presidencial de la llibertat. I aleshores no hi va anar per una qüestió d'agenda. Clar, l'excusa és que aleshores era una invitació personal, individual, i ara era la invitació al conjunt de l'equip, perquè han guanyat la Lliga, la Lliga del 2025, per tant, doncs, el president dels Estats Units els rebia en tant que campions de Lliga, i a més, no oblidem que demà juguen aquí a Washington, concretament a Baltimore, a l'estat de Maryland, contra el DC United. Aleshores, tot quadrava una mica, i sí que a veure, Messi, diguéssim que hi havia d'anar per protocol amb el seu equip. El que a mi em va semblar molt estrany va ser l'entrada de Messi en aquest acte, perquè va entrar tot l'equip, es van situar tots de l'escenari, darrere de l'atril que estava preparada per Donald Trump, i aleshores, amb aquestes fanfàrries que sentíem fa un moment, entren Donald Trump, flanquejat pel copropietari del club, de l'Inter de Miami, Jorge Mas, d'origen cubà, i Messi a la banda esquerra. I clar, aquesta entrada per separat, jo crec que el propi Messi, que té aquesta, diguéssim, aura tímida, no? que és un personatge doncs, que no acostuma a parlar gaire, doncs jo crec que el va incomodar. Vull pensar que se sentia incòmode, però que el van enredar ben enredat. Penseu que no li vam sentir la veu més enllà d'un tímid thank you, en un moment donat se'l sent que diu thank you, però ja està, i a més, fent aquell posat reverencial, si heu vist les imatges, es mira a Donald Trump de baix cap a dalt amb un posat gairebé doncs, com si fos doncs, un servent de Donald Trump. No sé, a mi em va semblar força trist per la figura de Lionel Messi, però bé, què hi farem? Demà el veurem jugar aquí a Washington.
Bé, a mi em sap greu dir-ho així, però... Em sembla un error la decisió de l'Inter Miami d'anar-hi. Hi ha hagut tants i tants equips que no hi han volgut anar. Penso en els Warriors, que s'han negat a anar a veure
Trump.
Els Seahawks.
La selecció femenina de hockey, sí, la selecció femenina de futbol, és a dir,
la selecció femenina d'hoquei, no, eh? A la selecció femenina d'hoquei els va faltar el respecte directament. Vull dir, hauria estat ridícul que hi anessin, però hi ha equips que sense que trama els hagi fet res, entre cometes.
La selecció femenina de futbol
s'han negat a anar-hi. I a mi em sembla que és un error de l'Inter Miami anar-hi, i sobretot anar-hi en aquest context en què un tarat del nivell de Trump et pot barrejar a Messi amb els bombardejos a Iran. Però més enllà d'això, jo crec que Messi té prou ascendent per dir, jo aquí, em sap molt greu que hi vagi al club, però jo no hi vaig.
Sí.
I la foto és seva. La foto amb Trump és de Messi.
Sí.
Hi ha aquest component polític important, eh? És a dir, ara us ho deia, que el copropietari de l'Inter és d'origen cubà, és un multimilionari d'origen cubà, que evidentment doncs, la té jugada, com passa amb la dissidència cubana a Miami, al règim, al règim castrista. Per tant, aquí, evidentment, no és una casualitat que l'Inter de Miami hagi acceptat aquesta invitació. Aquí hi ha una connivència ideològica, pràcticament podríem dir, i de fet Trump va entrar fins i tot en aquesta qüestió, eh? La qüestió aquesta de aviat Cuba la tindrem sota control.
Sí, sí, per flipar, perquè no em va tenir prou a Miran, que també va fer un breaking news sobre Cuba. En fi, com ha dit l'Oriol, l'haurem de pensar. Quan dius que torna a tenir partit, que és millor
doncs demà,
mirar-s'ho així. Molt bé. Doncs
demà, coincidint pràcticament amb l'hora del partit del Barça, jugarà l'Inter de Miami contra el DC United. Penseu que allà on va l'Inter de Miami, en aquesta lliga, en aquesta MLS, omplen i fan sold out, eh? O sigui, sí, no queda mai cap entrada a la venda, i és pel fenomen Messi. Realment, Lionel Messi ha revolucionat el futbol, el soccer, com en diuen aquí, el futbol europeu que es juga aquí als Estats Units, l'ha revolucionat, i hi ha un abans i un després de Messi, i han de juguen tant com poden amb la seva figura. Ara, és veritat que li ha tocat coincidir ara amb Donald Trump, que, en fi, la brometa del seu fill, que ja sabeu que Ronaldo també va trepitjar la Casa Blanca. A mi em consta que el seu fill va provar de jugar a futbol, m'han explicat que, en fi, posaven una morterada de diners damunt la taula perquè s'hagués a la banqueta, perquè era més dolent que una patata, i en fi, tot el tema de Trump, que envolta Trump, doncs moltes vegades és ridícul. Li van fer un regal, que va ser una samarreta amb el dorsal 47, perquè és el 47è president dels Estats Units, i també perquè coincideix que Lionel Messi han calculat que ha guanyat 47 trofeus a la seva carrera esportiva. Per tant, tot plegat amb bromes pilota, també d'aquelles, d'aquelles bromes de Donald Trump, que són entre masclistes i homòfobes. Es va mirar els jugadors de l'Inter de Miami i els va dir, que guapos que sou, però a mi no m'agraden els homes guapos. En fi, és molt penós.
Sí, és certament lamentable. Gairebé tant com la pilota rosa que li van regalar, que és un poso de manual. No? Ves a saber on la podrà posar el bo d'en Donald. Oriol, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, adéu-siau.
De seguida comentem... intentarem passar-ho tant per damunt com puguem, però abans, tenim 11 del Madrid, ja ho sabeu, farcit de baixes per jugar d'aquí una hora i 5 minuts a Balaïdos.
Sí, repeteix Thiago Pitarch, l'11 d'Arbelú, amb Courtois a la porteria, Trent, Asensio, Rüdiger i Mendy en defensa. Mendy no jugava des del gener, des del 8 de gener, si no m'equivoco, amb el Madrid. Mig del camp per... o no era titular des del 8 de gener, era dubto de si tenia...
Ja no sabia titular.
Valverde, Tchouaméni i Thiago Pitarch, com dèiem, al mig del camp, amb Güler fent de mitja punta, i avui dos puntes, Brahim i Vinícius. Avui jugaríem fals nou, per dir-ho així, si voleu, amb Güler, o directament amb un 4-4-2 Arbeloa.
Molt bé.
A mi l'ha donat per Brahim, eh?
D'on és el Thiago Pitarch?
Jo, vaja, és del planter
de la cantera.
Madrid. No sé si és nascut a Madrid. Uh-huh. M'atreviria a dir que sí, perquè l'altre dia...
El cognom és valencià, no?
És valencià. Sí, Pitarch. García Pitarch, un davanter dels 80... Jo crec que va arribar a jugar a l'Espanyol, potser.
Em sona que sí.
Ara estic parlant de memòria i potser m'equivocaré.
Estremeny, diria que és.
El d'ara, eh?
No, el d'ara.
Gemma, que te veus amb ganes de...
Sí, és que quan m'he aixecat aquest matí i ho he vist, és que em sembla vergonyós. I... perquè la imatge, la fotografia ja està. O sigui, Messi ha atacat la seva imatge ja de por vida. Perquè la fotografia, la imatge ja està. I no es podia permetre una foto aplaudint a Trump i somrient amb Trump en aquestes alçades.
I ell que sempre... I menys en el context aquest.
El context actual.
Si, si és un altre dia, mira.
I ell que sempre ha sigut tan curós amb la seva imatge, pues és una errada molt greu. I no és un nen, no té 5 anys, i si fins ara s'havia estalviat altres imatges i altres fotografies, aquesta també, perquè no és un nen.
Té raó Fabel Oriol Serra de puntualitzar-nos aquest context de que el propietari té afinitat política.
Sí, però des de quan a Messi algú li ha dit el que ha de fer o no?
És que parafrasejant aquella cosa que sempre es diu al voltant del Barça, i dient-la al revés, que no hi ha ningú que estigui per sobre del Barça, Messi està per sobre de l'Inter Miami.
Clar.
I, per tant, Messi pot decidir, com a Messi que és, perquè és una figura icònica...
De fet,
icònica.
Messi decideix moltes coses.
Exacte. Decideix els fitxatges, l'entrenador, i vés a ser
per coses. Sobre de l'únic que no està és sobre del propietari, pel que hem vist avui. Potser, sí. Però a mi el que em sap greu és que jo crec que la màxima llibertat que es pot tenir aquí, en aquest món, és tenir tal dimensió que puguis fer
de poder escollir.
Jo crec que això no ho poden fer gaires persones al món,
però
i
Messi,
una és
sí.
Messi. Uh-huh. I a mi, la veritat és que quan ho he vist aquest matí...
Tot i que el context de tot l'equip, jo entenc el que ha explicat l'Oriol, que ho ha explicat molt bé, no és un premi individual que vas Messi cap a la Casa Blanca, si diguéssim, que et donen...
No sé, l'individual que li donaven no hi va anar.
Exacte, però el context és que hi va l'equip...
I que no érem Trump, eh? No. Érem